Radio Astel.
Que passen de dos quarts de d'una, tries. Aquest és el poder de la immediatesa, eh?
Sí, ja som aquí.
Del museu. Ja. Que xula la conversa
sí, no?
amb la Rosa Sisquella.
Som mèrit de la Sisquella sempre.
Dels dos. Clar, home. Aquí tenim també a l'estudi un altre gran crac, si m'ho permeteu,
home.
De Maria Moroncova.
Hola, bon dia.
Què tal, bon dia?
Bé, amb ganes.
Sí?
Contenta, sempre. Sempre.
Avui ens portes a l'Òpera Rock. Ho fem, no sé, parlem curiositat sobre una de les grans tries òperes de la història de la música, gairebé.
Sí.
De les enormes i d'aquelles que ningú pot dir és que no la conec.
No, tothom la coneix. A més, és que és una prefe d'aquest canal. Li vam dedicar dos programes sencers a l'argument, tres programes a la vida del compositor. És que, aviam, passa una cosa xula, que a mi m'agrada parlar de la cartellera. I ara, la Fundació d'Òpera de Catalunya, estan en gira amb la gran, grandíssima, meravellosa, perfecta Bohème.
Mira, ara que parlàvem de musicals amb la Sisquella, Mercè, per qui digui, bueno, però què és això de la Bohème? Perquè es creu que no està de moda la Bohème. El musical Rent és una còpia de la Bohème.
Correcte, correcte. No, és la Monda. La Bohème és lo más, d'acord? I com que ja vaig fer un programa dedicat a l'argument, avui, per preparar-vos i fer una mica de proselitisme de les funcions que li queden, us explicaré dades curioses que no sabíeu, si us sembla bé. Pot me la publicar. Que és maco, és que
molt.
És bonic.
I és necessari,
I és el centenari
Maria.
De la mort de Puccini, o sigui, és que és el moment d'anar-la a veure. És que hi heu d'anar,
escolta.
Sí, aneu, perquè la teniu...
És que no ho sabia, aquesta dada.
Clar,
no,
i tant, que la teniu fins al 17 de novembre, i no a Barcelona, no, la teniu girant per Catalunya, direcció musical del Daniel Gil, de Tejada, i posada en escena del Pau Monterde, que ha fet una ambientació al París del 67 i 68, i que hi trobareu, doncs, una bordilla minúscula, que això és guai, que sigui minúscula, una performance en una galeria d'art, simbolismes de revolta, un disseny de vestuari molt xatxi, molt cinematogràfic, inspirat en Jean-Luc Godard i l'estètica del cinema francès de la Nouvelle Vague. És que no us falta de
res,
nada.
Res.
It. Entreu a la web, it. Subem esta meravella. No puedo. Quiero que este señor me cante al oído y me coja la jelly de manina. Yo me la enfrío, no pasa nada, para que me la caliente. En fin, bueno, dèiem, rapidíssim, express no, lo siguiente. ¿De qué va esto? París, vida bohèmia, quatre xavals que es dediquen a l'art i, òbviament, estan amb la més absoluta de les misèries, perquè esto es así, ¿vale?
Que raro.
No ens enganyéssim. Ah, exacte, correcte. Què ens expliquen, doncs? Aventures i desventures, on el tema principal és l'amor. Tenim dues parelles, una que és tot sentimentalisme i l'altre que és tot atracció sexual i toxicitat. Ximpom. I què tenim? Doncs diversió, jarana, disgustos, gelos, precarietat, borratxeres i contradiccions fins que la tuberculosi acaba matant a Mimi, que és una de les protes, i xispom. D'això va, vale?
Sí. Sempre de dir que ja no és spoiler. Després de 100 anys ja no és spoiler.
No.
No. Però si ens...
Ximpom.
Que
vols saber més, ja està, home.
No, però el cert és que és una alegoria sobre la joventut que se'n va, un retrat sobre l'amor en majúscules, no només el romàntic, sinó l'amor de l'amistat i de la vida mateixa, i a mi me toca la fibra, i lloro, i súbemelo. Que que bonis, que es muy bonito todo el rato.
Vole plorar.
Que yo quiero llorar todo el rato. Bueno, va, anem a les curiositats, que això és el guai.
Això és el que ens agrada, no? Tries?
Sí. Allò que segurament no sabem, tot i conèixer l'òpera.
Correcte. Una de les coses que m'agrada és que, a més, defineix molt bé a Puccini. Ell comença a composar això com un reto personal. És un... Hay otro que le gusta, pues yo también voy. En sèrio, no, en sèrio. Perquè Puccini no era l'únic interessat en l'obra literària de les escenes de la vida bohèmia d'Henri Murger, sinó Ruggero Leoncavallo, el de Pagliacci. Ridi Pagliacci. Ese, ese sí. També l'estava composant. ¿Vale? I aquí Puccini podria haver dit, pues yo hago otra cosa. Però no, Puccini, però no, eh? Nuestra Giacomo no es así. I va dir, pues yo aprieto el acelerador y la estreno antes.
Que vas tú.
Sí, ay, sí, que vas tú, pues yo voy más, yo más. Així que tots dos van començar una rivalitat que va omplir titulars i titulars de premsa amarillista, i el cert és que tots dos van acabar estrenant les seves òperes, però el pobre Leoncavallo no ha transcendit, eh? Perquè, bueno...
Creus que al costat de Puccini...
No, és que clar, és que pretendia Bonova.
En fi. Em sap greu, però...
Sí, sí, sí. Un altre detall molt curiós, que va molt en línia d'això que estàvem dient, és que dius, vale, apreto el cul per fer-ho molt ràpid, però és que va i s'allarga 3 anys el paio. Per a mi això no és molt ràpid, vale? Però bueno, aquí estem. Per què? Per què triga 3 anys? Doncs per les divergències d'opinió amb el que jo anomeno Trio Calavera. Per més informació, aneu als programes sobre la vida de Puccini i sabreu qui són. Qui són? Doncs Puccini treballava juntament amb els seus llibretistes, que eren Luigi Illica i Giuseppe Giacosa. I s'estimaven molt fort, s'admiraven molt fort, però estaven tot el dia discutint. Ai. Per què? Perquè Puccini era un torracollons, eh? Perquè no hi ha altra.
Era bo?
Era molt bo, però vamos. Era super exigent, era super perfeccionista. Aleshores s'estirava no sé quantes mil hores revisant literalment cada frase. Clar, aleshores tenia Maílica, que era el dramaturg, que tenia un caràcter, li diré, apassionat, vale? I un tarannà bastant més tranqui en quant a la creació, amb la qual es tornava boig, en plan, Giacomo, basta, esto se queda así, basta, no quiero oírte más. I aleshores aquí... Sí, és que acabava fins als nassos. Però aleshores venia Illica, que era el poeta, que era el que adaptava la dramatúrgia a la música, que era més meticulós, més introvertit, i estava allà posant pau cada 5 minuts.
Però tenim com 3 personalitats super diferents.
És que és molt graciós.
Que van treballar molt bé.
Molt bé. Bueno, molt bé, perquè en aquestes sessions que dius, el tipo és insoportable, ¿vale? Perquè és un tiquismiquis i m'està canviant la coma 6 vegades.
Ai, que pesat, sí.
Sí, però és que enmig de les sessions el tio deia, m'agobio. Ah. Me'n vaig a fer una volta en moto a caçar una llebre. Us ho juro, o sigui, tal qual. Pa, adiós, me voy. I se'n anava. Diu, és per a despejar-me, no ho entendeix.
Home, no m'estranya, perquè si estava tan capficat.
Home, no m'estranya, vols dir? Ai, bueno, sí. Jo, mira, no sé, però jo he decidit que a partir d'ara, quan necessito despejar-me, aniré a fer voltes en moto i a perseguir coloms pel carrer. A veure si m'inspiro i m'he de donar un Puccini, eh?
Si veieu a la Boroncova donant voltes pel carrer perseguint coloms...
Li ha dado un Puccini.
Un Puccinazo.
Sí, estic buscant inspiració, li ha dado un Puccinazo. No em jutgeu. Bueno, continuem amb les curiositats i anem amb una que a mi m'agrada molt. I ja vaig explicar que Puccini, més enllà d'inspirar-se en l'obra literària, també es va inspirar molt amb la seva pròpia autobiografia de quan ell compartia pis en la seva època d'estudiant. I, cosetes autobiogràfiques curioses, un dels personatges principals, aquest que estàvem sentint ara, que és la Musetta, que és la cantant encantadora, i faré servir volàtil com a eufemisme del que vulgues altres vulgueu, eh? Volàtil. I, doncs aquesta senyoreta està basada en una persona real que va existir, i es tractava de la famosíssima, molt famosa cantant Sybil Sanderson, que era una diva de l'època i molt amiga del compositor.
Igual de volàtil.
Igual de volàtil, sí senyor. A més, era molt famosa tant per la seva bellesa com per tenir una personalitat, diguem, arrasadora. I recordem que Puccini tenia fama de forniciar a tots els cantons.
Carai.
Així que diuen alguns que estaven enamorats, diuen altres que hi havia roce. Jo no sé nada, solo sé que Musetta i Sybil són la mateixa persona i em fa molta gràcia veure-ho i pensar-ho. Il mio Bueno, va, ara ens posem una miqueta més serios, perquè ja hem parlat de competitivitat, de perseguir coloms al carrer, d'anar de torturar els companys, de folleteos, i ara posem-nos una mica dramàtics, que la Bohème té una gran dosi també de tot això. I realment és una de les anècdotes que a mi més em corprèn, i jo crec que és veritat, o sigui, no puc provar-lo, però jo crec que és veritat. Es va sobre la història de la creació de l'últim acte, en el que veiem els últims instants de vida de Mimí, rodejada pels seus amics. Doncs, segons expliquen, Puccini va plorar mentre composava aquesta escena. Per què? Doncs perquè Mimí representa aquesta joventut que s'apaga massa d'hora. I això li ressonava molt fort a Puccini. Per què? Doncs perquè ell va patir una pèrdua terrible, que era la de la seva germana petita, que justament va morir víctima de la tuberculosi amb tan sols 17 anyets. Així que, uau, jo, vamos, em sembla una passada. I és veritat que la música és absolutament emocional, delicada, acurada. O sigui, no sé si ell plora, però us ben asseguro que jo ploro cada vegada. Escoltem, escoltem.
Puccini, Mercè, jo no sé si corregeix-me, Maria, però jo crec que Puccini és un geni de la gran diluqüència i del petit detall.
És increïble.
De les dues coses a la vegada.
Sí. Però és que per això és tan inclassificable, per això no saben quina categoria. És verisme, és realisme, és romanticisme.
No, és Puccini.
No, és emoció. Exacte. És emoció, et defineix la vida i la vida no té una etiqueta. So sorry. Estaria còmode, però no. I parlant d'això, és que jo, quan sento tot això, i just això que estaves dient, per mi és que la Bohème ens parla de moltes coses, ens parla del pas del temps, de la joventut, de la fragilitat dels somnis. I això ho podem sentir en cada nota. És que, i a més, ens parla no només de l'amor romàntic, sinó també de l'amor entre els amics, de com se sostenen i s'acompanyen en moments de pobresa, de penes i fins i tot d'amor. I crec que qualsevol persona que hagi experimentat una pèrdua sent la intensitat d'aquest tacte com... Això és un cursi, però és veritat. A mi és com un xiu-xiueig que em ressona l'ànima, tu.
No, que... doncs és així,
sí.
Eh?
A mi em passa això.
A mi també.
Xiu-xiueja, tu. És que ella està aquí, ai, te'n recordes de quan era guapa? I ell, però si encara ets guapa. I ella, ai, sí, m'estic muriendo, que m'ha contat. Hemos dit, no, és molt guai, és molt guai. A més, parlen amb un llenguatge superplaner, superproper, no hi ha una poesia rimbombant, està molt guai, de veritat que està... Us agradarà molt, us agradarà molt. Va, tornem a les anècdotes així més lleugeretes, que si no m'emociono, que sempre em passa en Puccini, maleït Puccini, que m'atrapa i em fa posar profunda. Bueno, ara marxaré a perseguir coloms, que se'm passi una mica.
A fer un Puccini.
A fer un Puccini. Vinga, va. Us parlaré de l'estrena aquí a Barcelona, perquè l'obra, l'original, la primera estrena, diguem, és al Teatro Reggio de Turín, l'any 1896, i el cas és que tothom estava superexpectant per la nova estrena, perquè Puccini era un dels compositors tops i preferits d'aquell moment. L'èxit va ser rotund, amb la qual cosa, quan aquesta obra està a punt d'arribar a Barcelona 2 anys més tard, al Gran Teatre del Liceu, després de tot aquell rebombori, hi havia una expectativa molt alta, perquè a més, aquí a Barcelona, el públic era apassionat i molt crític. Eren uns rajons, ¿vale? En aquell... Però a saco. Qüestió. L'obra comença i l'estrena aquí s'està rebent amb molt entusiasme, tothom, oh, que maco, que bonic, que ens està... Ai, Pepita, que això m'agrada molt, oh, Pepita, que bé que ens està quedant. Però, de cop i volta, a l'últim acte aquest que hem sentit, aquest xiu-xiuatge de l'ànima, tenim a la Mimí a punt, a puntet de morir-se, i resulta que una de les màquines d'efectes especials
ai.
Falla.
No.
Però falla i dius, bueno, vale, que molta boira.
Què hem de fer?
No, 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 comença a fer soroll. Però no un sorollet així... No, 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 no. Vull que us... Feu-vos la imatge, d'acord? Tenim el moment de clímax dramàtic de l'obra. El públic està allà, contenint la respiració, i de cop i volta... Es defineix pels titulars com un estrall com si estiguessin explotant les calderes d'un teatre.
És que m'imagino a ella
sí, 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 no. Brutal. La gent, clar, flipant.
Com a clar.
I primer estaven una mica incrèduls, en plan, què està passant, segons del teatre? I de cop i volta comencen les risses incòmodes. I les risses incòmodes es converteixen en carcajada i acaba tot el teatre descollonat perquè allò semblava el club de la comèdia. O sigui, no, no, no. Dramàtic, dramàtic. I a sobre, el pobre Puccini estava allà aquell dia, no. Veient tota aquella destrossa,
ai,
colossal.
Pobre.
Però. Puccini no es cae bien, no es molt, cae bien.
Sí.
I s'ho va prendre de conya. En acabar la representació van anar i van dir-li «Maestro Puccini, que le ha parecido este desastre?». I ell va contestar «Doncs mireu, Mimí ha mort com ha viscut, en un caos bohemi, tot encaixa». Molt mal, està guai, està guai, està guai.
Maria, ho hem de deixar aquí avui, com ho deia, Òpera Rock, a Maria Voronkova Express.
De fet, ja hem arribat a tot el que jo havia d'explicar.
Fantàstic.
Ara sí, aneu-hi, que no es quedi aquí.
Clar,
que hi vagi.
La cosa és anar-hi.
Mira, el 17 de novembre.
Gràcies, Maria.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.